Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat a hores d'ara encara la B24 a Vallirana, on avaria les instal·lacions del túnel tallar la calçada i es fan desviaments per la Nacional 340. També una avaria de vehicle a la B231 a Esparreguera provoca també circulació intensa. També un turisme volcat a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca cues de fins ara 6 quilòmetres. A banda, també retencions habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara retards a la línia R3 de Rodalies per una incidència provocada per robatori de cable entre Granollers, Canovelles i les Franqueses del Vallès. I els bombers de la Generalitat treballen des de les 6 del matí en un incendi declarat en un pis del carrer Mercè Rodoreda, Sarrià de Ter, al Gironès. Fins a 15 dotacions s'hi han desplaçat al lloc dels fets per tal de controlar el foc que ja està extingit. En total s'han atès 19 persones, 2 persones han estat traslladades al CUAP Güell i 2 més, en aquest cas, a l'Hospital Santa Caterina de Salt. I els veïns del bloc d'edificis situat al número 155 del carrer Ausias Mar de Badalona ja poden retornar als seus habitatges. L'Ajuntament ha donat llum verda després d'haver dut a terme les actuacions necessàries per tal de garantir-ne la seguretat. Els veïns van ser desallotjats, recordem, el 7 de juliol, perquè tècnics municipals, dins de les seves obligacions inspectores, van detectar que no s'havien dut a terme cap de les accions que havien de fer els propietaris. I els socorristes de les platges de Barcelona votaran en assemblea una nova proposta presentada per l'Ajuntament després de la reunió que van tenir amb l'empresa concessionària i també la Conselleria de Treball. Segons el sindicat CGT, la vaga es manté fins que es decideixi sobre el nou document previst per avui a la tarda. I els abocaments de residus incontrolats als punts de recollida rurals de la comarca del Solsonès han experimentat un increment en els darrers anys i per això el Consell Comarcal ha arribat a un acord amb Mossos i també amb agents rurals perquè s'incrementi la vigilància en les àrees amb contenidors per tal de poder detectar i sancionar multes que poden arribar als 6.000 euros a aquestes conductes incíviques. I el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les temperatures aniran escalant des d'avui i s'assolirà el pic màxim de calor a partir del diumenge. En alguns sectors de Catalunya es viurà la segona onada de calor de l'estiu i s'esperen nits tropicals a gran part del litoral. A l'interior es podrien registrar valors entorn als 40 graus litoral. S'esperen unes temperatures d'entre 33 i 35 graus. Les altes temperatures de l'estiu, recordem, han deixat fins ara 250 persones mortes atribuïdes a la calor aquí a Catalunya. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
Passen 3 minuts de les 10 del matí, estàs escoltant l'Obert per Vacances.
Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I ara ens n'anem fins a Girona perquè la ciutat acollirà del 8 al 15 d'agost la 36a edició del Mundial de Curses d'Orientació de Veterans destinat a corredors i corredores majors de 35 anys. Serà la primera vegada que aquest esdeveniment esportiu té lloc a Catalunya des que va començar-se a fer l'any 1983 a Finlàndia. Per conèixer una mica més d'aquest esdeveniment, des de Girona FM tenim el nostre company en Pau Villafañe. Molt bon dia, Pau, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Doncs sí, volem parlar d'aquest mundial, recordem, organitzat per la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya i avui tenim amb nosaltres el seu president i també director de l'esdeveniment, el senyor Josep Maria Santiago. Molt bon dia, president.
Bon dia.
A veure, expliqui'ns una mica quina ha estat la feina i segurament quina està sent la feina per organitzar aquest Mundial de Veterans de Curses d'Orientació i sobretot com ha aconseguit la federació poder portar aquesta prova d'abast internacional a la ciutat de Girona.
Doncs feina molta, com te pots imaginar, estem de bojos. Ara, precisament ara a les 10 s'obria el centre de competició per fer el welcome dels 3.000 corredors. Entre avui i demà recolliran doncs, tot el que necessiten per córrer, que això ho estem fent al Pavelló de Fontejau i bueno, ja, des de les 6 del matí ja estàvem fent històries allà. I ha sigut una feina llarga. Nosaltres vam entrar com a junta ara fa 5 anys a la federació i buscàvem doncs, revitalitzar tot el tema, perquè el nostre esport és un esport que aquí és molt poc conegut, tenim molt poca assistència, som de les federacions petites, però en països del nord d'Europa doncs, la federació de curses d'orientació té més llicències que la de futbol, perquè ens entenguem, no? Poden arribar a Suècia o a Finlàndia a tenir 200-250.000 llicències, no? Aleshores, sabem que és un esport amb molta projecció i amb molta capacitat de creixement, però ens hem de donar a conèixer, no? I buscàvem com fer aquest pas, no? I una manera doncs, de fer promoció d'aquest esport doncs, era intentant organitzar, que és molt complicat, alguna competició internacional. I ens vam plantejar doncs, organitzar aquesta doncs, perquè és la que mou més gent, no? El WIMOC. És molt complicat, hi ha països que han trigat 15 o 20 anys en aconseguir-ho, però clar, nosaltres ben, teníem la carta doncs, de país, no? Que dic jo, la nostra capacitat turística i l'experiència com a país a nivell d'organitzar esdeveniments d'aquest tipus doncs, és molt gran, i la veritat és que amb l'ajuda de l'Ajuntament, Diputació, Generalitat, l'Associació d'Hostaleria de Girona, doncs, de seguida vam rebre la Federació Internacional i ens ho van donar la primera, no? Que va ser una sorpresa fins i tot per nosaltres, però bé, aquí estem, no? Mm-hmm.
Senyor Santiago, bon dia. Primer de tot, felicitats també per aquesta meta. Com ha estat
bon
també l'organització del Mundial fins al dia d'avui i una mica quins són els reptes que ha tingut fer la prova el més atractiva possible fins a arribar al dia d'avui?
Doncs molts. La feina, ja t'ho dic, ha sigut de 3 anys. Normalment aquest tipus de competicions que són tan grosses i mouen tanta gent o tenen una empresa que organitza o és un grup de persones que s'hi dedica doncs, 24 hores els 7 dies de la setmana. En el nostre cas és la primera vegada que s'ha organitzat com a federació i per tant el ser sense ànim de lucre doncs, es basa tot en voluntariat, no? començant per mi que tot i que he dedicat moltíssimes hores, jo al final soc mestre de primària i tinc la meva feina i després doncs, bueno, ha sigut doncs, un 27 clubs al darrere i cap a 200 voluntaris doncs, que hem estat 3 anys tirant això endavant, no? I reptes ens hem trobat molts, de fet hem tingut molts entrants en la zona de córrer bosc. La primera opció que teníem era córrer a un mapa que ja s'havia utilitzat moltes vegades a la zona de Torroella de Montgrí, el mapa de Mas Cremat, que li diem, i bé, allà al final quan ja estava tot fet i el mapa fet i totes les institucions estaven d'acord, doncs al final el director del Parc Natural doncs, no ho va veure clar i ho vam haver de tirar enrere, no? I això va fer doncs, que doncs, a mitja organització haguéssim de canviar per un pla B, que era la zona de Rupit, i ens va tornar a passar el mateix, però en aquest cas va ser amb discussions entre propietaris que entre ells no ho veien clar i vam haver d'optar finalment per un tercer, és a dir, al final hem organitzat pràcticament tres mundials en comptes d'un, no? I això ha sigut l'impediment més gros que hem tingut perquè clar, ens ha donat molta més feina del que tocava.
President, si algú no està gaire familiaritzat amb les curses d'orientació, expliqui'ns una mica en què consisteix aquest esport, que com deia aquí, bueno, encara no és molt conegut, perquè no sé si és deixar a una persona enmig del bosc, així tal qual, o és diferent.
Quasi, vull dir, quan la gent que no sap de què va, diu, però si el teu fill amb 6 anys corre sol pel bosc sense ningú, sí, no passa res, ja porta el mapa. sí, al cap i a la fi és això, no? És un mapa i una brúixola, no portes res més, ni GPS, ni dispositius electrònics, ni... no, un mapa dels de tota la vida, però evidentment amb una cartografia molt detallada perquè tinguis la màxima informació possible i una brúixola, i en aquest mapa hi ha uns punts de control que són els que tu has de localitzar en ordre doncs un darrere de l'altre. I el que ho fa més ràpid doncs és el que guanya, no té més, no? I aleshores hi ha les modalitats que són de bosc, que són les de mitja i llarga distància, i hi ha les modalitats urbanes, que és l'esprint, que són les que farem a Girona, a Besalú i Banyoles, doncs que es fa exactament el mateix, però en un entorn urbà.
Uh-huh. Quins són els avantatges que presenta Girona i l'entorn gironí per haver pogut organitzar aquest Mundial? Ens explicaves doncs, dels altres intents que s'havien intentat fer també en el territori. En aquest cas, Girona i tot el seu entorn, què li ha jugat a favor per acabar tenint el sí definitiu?
És una competició que mou moltíssima gent. Pensa que només en participants són 3.000 persones i després tens molts acompanyants i menys en aquests moments en aquesta competició, que clar, és majors de 35, però tenim gent de, com la Solen i Eminen, que té 98 anys. Aleshores, no venen sols, no? Acostumen a venir en famílies i això implica doncs, que necessites una infraestructura a nivell d'allotjament doncs, que no tothom pot oferir, no? I després està la carta del clima, que tot i que ara se'ns està cada vegada girant més en contra, són el 30-40% dels participants són de països del nord d'Europa, doncs, que el que busquen és sol, no? I evidentment nosaltres doncs, això ho podem oferir malauradament aquests últims dies amb escreix, no?
Senyor Santiago, el que sí que té com a avantatge, i ho ha comentat ara una mica, és que aquest esport no entén pràcticament d'edat, perquè, per exemple, ho ha dit, és a partir de 35 anys, però la corredora més veterana, per exemple, serà Solen Nieminen, provinent de Finlàndia, qui competirà amb 98 anys, al tanto, i l'home més veterà serà Pentti Pelkonen, que també en té 95. O sigui que a partir d'aquí el ventall sobra molt.
Sí, som un esport molt diferent en aquest sentit, no? Quan la majoria d'esports la gent el que fa és retirar-te, és quan nosaltres comencem a entrenar més, no? Hi ha tota la part èlit que evidentment és molt competitiva i que són els nanos i nois i noies doncs, de 18 cap amunt, que també ho podrem viure els propers anys aquí a Catalunya, doncs perquè el Wimo que ens ha obert la porta a organitzar d'altres competicions de IOF i en farem un parell més els propers anys, però en aquest cas doncs, a partir de 35 el Wimoc te permet doncs, seguir competint. La gràcia que té és que nosaltres, perquè s'entengui, en un mateix lloc, en un mateix mapa, podem tenir 50 punts de control i no tothom els ha de trobar tots 50. Depèn de la categoria que tinguis i de la teva capacitat tècnica i física, doncs fas un circuit o un altre, per tant pots trobar-ne 5, pots trobar-ne 10, pots trobar-ne 20 o 30, no? I això permet doncs, el que dèiem, no? Que pugui competir tota la família, tots junts, no? És un esport molt familiar. Nosaltres, per exemple, a casa som 4 i tots 4 fem orientació, i a nivell de logística familiar és meravellós. No hi ha ningú sentat a la grada veient els altres fer l'entrenament o fer l'esport o el partit que sigui, no? Nosaltres estem tots jugant, no? I això, que a nivell familiar doncs, és genial, doncs, també passa doncs, amb els nivells competitius. Vull dir, jo puc estar un campió del món absolut i passa pel meu costat, no? Això no passa amb cap altre esport. Tu no pots estar jugant a Wembley amb en Messi, no te passarà mai de la vida, no? O no pots estar a una piscina nedant i que competint al mateix temps, doncs, jo que sé, que els que han estat ara a Xangai, no? En el nostre esport això passa. Tu pots tenir al costat passant doncs, la Sole amb 98 anys, tu estàs fent la teva carrera de l'edat que tinguis i te creues amb la Tove Alexanderson, que és la campiona del món absoluta, no? I no hi ha diferències de gènere, no hi ha diferències d'edat, no hi ha diferències en cap tipus. És el mateix dia, la mateixa hora, el mateix mapa, amb tota la mateixa infraestructura, no? I això ens fa un esport doncs, únic en aquest sentit i que fa que la gent s'hi enganxi, no? Perquè després, doncs, bueno, ja no només és la cursa en si, sinó que després estàs sopant i tots els integrants de la família doncs poden comentar el mateix, perquè tots han fet el mateix, no? Cadascú al seu nivell, però tots han fet el mateix.
Suposo que en aquest sentit una de les coses a vigilar, i sobretot tenint en compte la previsió meteorològica d'aquests propers dies, serà les altes temperatures, no?, a les quals s'hauran d'exposar els esportistes.
Sí, per això deia abans que una cosa que en principi era un punt a favor, que és el sol i la Costa Brava, al final els dos, tres últims anys ens ha acabat girant en contra. Tenim 3.000 participants, serà la cursa d'orientació més gran que s'ha fet mai a l'Estat, però n'esperàvem 4.000 i fins i tot superar aquesta xifra de 4.000 i aquests que falten i que no han vingut doncs, els ha frenat precisament el tema de la calor. Estem parlant de gent doncs, que la mitjana més, o sigui, el grup més important de participants està entre els 60-70 anys. I bé, hi ha molta gent doncs, que els ha frenat això, no? I aleshores hem hagut de fer molts esforços en intentar doncs, que la calor sigui el mínim problemàtic possible. Hem mogut l'arena perquè sempre hi hagi ombres, tenim climatitzadors d'aquests ventiladors gegants que van humidificant tota la zona moltíssima, moltíssima estona. Hem duplicat els avituallaments que hi ha durant la cursa al mig de bosc i n'hi ha més que mai. Bé, s'han pres tota una sèrie de mesures doncs, per mirar doncs, de fer la competició el més segura possible.
No sé si des de la federació teniu alguna estimació també del que pot suposar a nivell econòmic i l'impacte que pot tenir un esdeveniment com aquest per la ciutat de Girona.
Sí, ho tenim perquè això ho va calcular la Diputació de Girona. Mm. Els tècnics de la Diputació de Girona ens ho van dir. El que passa és que ens ho van dir després que nosaltres demanéssim els diners, malauradament, no? Perquè vam demanar molt poquet i després ens van dir que l'impacte que podia generar això, o que ells calculaven que generaria per la demarcació de Girona, era al voltant de 20 milions d'euros. I clar, dius, carai, la que estem liant, no?
Senyor Santiago, ho ha comentat abans una mica, ho ha deixat entreveure, però l'organització del Mundial pot semblar la culminació d'un projecte, i segurament en part ho és, però aquest és només un pas en el camí que vindrà en el futur en clau Catalunya, sobretot de les curses d'orientació.
Sí, això ens va obrir la porta, doncs, que era un dels... O sigui, nosaltres quan vam començar teníem dos objectius. Un era donar a conèixer les curses d'orientació a Catalunya, i després el segon objectiu era donar a conèixer Catalunya i els mapes i tot plegat a la resta doncs, de la comunitat orientadora d'arreu del món. Per què? Perquè, com us comentava, la majoria de participants són de països del nord d'Europa, que a partir del setembre, octubre i fins a abril, maig, doncs, tenen 2, 3, 4 pams de neu a la porta de casa i, evidentment, no poden practicar aquest esport, i el que fan habitualment és anar al sud d'Europa doncs, a competir, a entrenar, a fer estades, a fer entrenaments i campus i de més, no? Aleshores volíem posicionar-nos amb això també com una manera doncs, d'autogestionar-nos econòmicament i no haver de dependre de les institucions tant com sempre passa amb les federacions, no? Uh-huh. I aquest doble objectiu doncs, entrava el fet de picar la porta de la Federació Internacional i dir, vale, ara muntem el WIMOC, però que veureu que som capaços de poder muntar coses doncs, més importants a nivell esportiu. I va anar tot molt més ràpid del que pensàvem. Vull dir, la veritat és que de seguida que la IOF va començar a treballar amb nosaltres, va veure que bueno, el que dèiem al principi, no? que el país està acostumat a organitzar aquest tipus d'esdeveniments, ja no només som nosaltres com a organització i com a federació, sinó que les institucions, els hotels, les infraestructures a nivell d'aeroports, tal i qual, doncs és una meravella, no li haig d'explicar a ningú perquè tots ho sabem. I això doncs, va permetre doncs, que ens donessin l'organització d'una World Cup a Tarragona el 2027, això perquè tothom ho entengui, doncs, igual que el de motociclisme i de Fórmula 1 cada 15 dies corren a un lloc diferent, doncs la World Cup és el mateix, al llarg de l'any hi ha diferents proves, i una, concretament l'última, on hi haurà les finals, es farà a finals d'octubre, a principis de novembre, per Tots Sants, vaja, a Tarragona el 2027, i després el 2028 es farà el Mundial Absolut una altra vegada aquí a Girona, en aquest cas de les proves urbanes. Seran diversos municipis, però això sí que ja és super ultra secret, perquè no, el nostre esport no es pot dir absolutament res, però perquè us feu la idea, es televisa en 12 països diferents, i les d'aquest estiu, per exemple, va haver-hi dies que en algun dels països van arribar a tenir una audiència de 600.000 persones. Clar, són paraules doncs, majors, és un aparador i un anunci tremendo.
Exacte, esperarem per saber-ne molt més. Un Mundial que, com hem dit, és la primera vegada que es porta a terme a Catalunya i tindrà Girona com a centre neuràlgic, però també com a subseus les localitats de Pals, Banyoles, Besalú i Cassà de la Selva. I per conèixer millor doncs, com serà tota aquesta activitat, tota aquesta aventura, ens ha acompanyat en Josep Maria Santiago, president de la Federació Catalana de Curses d'Orientació. Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona d'estiu.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies, Pau, també. Fins la propera.
Perfecte, Manel. Adeu.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
Amaya, emparentats amb la mítica bailaora del Somorrostro, Carmen Amaya, són els protagonistes del capítol d'avui de Rumberos del Ventilador. Quan van començar, algú va definir el seu estil com a rumba pop. El Xavi Collado explica com va anar.
Amb el Somorrostro.
coneixerem una mica més la vida de los Amaya, dos germans, un nascut a Oviedo, el Delfín, i un altre a La Coruña, el José. Van instal·lar-se a la ciutat de Barcelona, on van començar a fer rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Ens expliquen què és el ventilador.
El ventilador és una mezcla de la mano en què tiene que hacer varias, quatre posicions.
Uno, dos,
primero es pa, 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 y el dedo gordo para arriba. Y eso, claro, con un ventilador se trata de hacerlo rápido. Siempre hemos intentado mezclar las fusiones. Lo hicimos con Iceberg, que era un grupo muy, 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 muy hecho a rock y todo eso, y cuajó. Tony Rono hizo mucho con nosotros, con eso. Supo fusionar los Amaya con el rock y el pop, y lo consiguió. Tony Rono.
A los Amaya no se nos puede decir que hayamos hecho rumba catalana, porque hemos hecho balada y hemos hecho otra clase de canciones. Se puede decir que los Amaya somos el punto y aparte.
A ti, mujer, a quien yo nunca.
Sí, cuando salimos con los Caramelos, los denominaban, sí, los Amaya, rumba pop, en la casa de discográfica EMI. Y yo dije, qué bonito que era, rumba pop. Y realmente, cuando escucho el pop, veo que sí que tiene ramificaciones del pop. Y de Santana, porque nosotros somos unos grandes imitadores de Santana.
El cantant Macaco ens defineix a los Amaya.
Els Amaya... Em sembla al·lucinant la mescla està més Santana, Carlos Santana, Hendrix, no? Tota aquesta penya, los Amaya i la guitarra elèctrica i tenia aquest ambient així super setentero.
Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos. Caramelos, 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 llevo caramelos.
Mira, mira, nenita, yo traigo unos caramelos. Si tú
Yo por la calle de Robador, que vivía por allí en aquellos tiempos, y había unos señores que decían, llevo caramelos, llevo caramelos. Claro, ¿caramelos qué era? Era un tipo de marihuana que era grifa, que lo llamaban, y que tú cogías y lo cogías. Ahí son caramelos, y decían, caramelos, caramelos.
Mira, mira, nenita, yo traigo unos caramelos. Si tú los pagas chiquita, te comes hasta los dedos.
Nosotros rompimos lo que era la rumba normal a una canción de escuchar y sentarse a escuchar. El Vete, por ejemplo. Porque decía mucho. El Vete tenía una letra que decía mucho, pero no se bailaba. No era bailable. Rompimos el molde.
La veu del Samaya, una veu molt, molt personal, molt, que no es trobava, saps? Aquesta veu, aquesta tessitura tan alta, aquest agut, dius, uau! I això és el que t'identifica amb la personalitat i saber qui està cantant.
Mi voz ha sido un eslabón muy, muy importante. Porque nadie ha tenido una voz, no es presumir, es una voz que, si te digo de dónde proviene, no te lo creerías. De pequeño, tenía un testículo mal situado en el ombligo. Entonces me lo extirparon. Y me dijo el médico, ¿usted cambiará la voz? Y claro, la cambié, porque cuando me llamaban por teléfono, dije, sí, señorita, porque me faltaba testosterona, porque no tenía lo de... Y esa voz es la que al final pegó.
Este hombre tiene un timbre de
voz idea.
Que no ha tenido nadie en España ni en América. Tiene un timbre de voz.
Sí, pero el timbre viene por el huevo. Es un gran compositor y yo soy el segundo que le arreglo las historias. Yo soy como el director de la canción. Él tiene una función y yo tengo otra, pero la letra es de él. Hubo un momento en que bajemos de componer, bajemos en composición, bajemos en todo.
decidimos dejarlo por un tiempo, a ver si nos venía la inspiración.
Las compañías discográficas estaban en un mal momento, que fue cuando se fue Perales, se retiró, nos retiramos nosotros, porque no era un buen momento para los discográficos.
Pues sí, era una cosa que desaparecimos un tiempo, pero volvimos con los Olimpiadas, que eso fue un gol. Fue el ayuntamiento a quien nos lo propuso, por una peseta de que nos daban, por un euro creo que era. Digo, perfecto, yo sí, bueno, hermano también, pagué también, estaban los Manolos, pero aquello fue muy bonito, fue un espectáculo grandioso. Estar en el escenario de ahí era muy grandioso.
En ese momento lo había millones de personas, ¿no?
Sí, claro. Cantemos un pupurri de caramelos y vete. Bueno, la verdad es que no hay... Cuando cantas y te pones en trance, y realmente no miras a quien... Cuando acabas, te aplauden, es que has llegado. Pero realmente no miramos, cantamos simplemente. Y si hay magia, llegas.
Habíamos ensayado por la tarde, ¿eh?, un espectáculo que era todo medido, ¿no? Esa pared, luego salíamos nosotros, luego los Manolos, y todo estaba en un terreno de no dificultad. Nada de dificultad.
Claro, estaba, cuando empezaba...
Estaba ensayado todo.
Se puso todo ya, se llenó todo tanto, que subieron arriba. Y como aquello era muy endeble en realidad, pues se vino abajo. Y entonces nos decían, salir.
Y no hacían caso, no hacían caso.
No hacían caso, y claro, y aquello sí venía abajo.
Mira, nenita, yo traigo unos caramelos. Si tú lo pruebas, chiquita, te comes hasta los dedos.
Los Amaya són els les d'introduir la guitarra elèctrica a la rumba catalana i a la rumba flamenca.
Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món. Que dona la volta al món.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Dos minuts per dos quarts d'onze del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local i ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer. Bon dia de nou. On pares?
Bon dia, Manel. On paro? T'ho dic primer o mirem primer opcions?
Anem a mirar, sí, repassem les opcions, a veure.
Sí, quines, si no t'ho dic directament.
No. Anem a allargar una miqueta més a la intriga aquesta. A veure, quines opcions teníem avui?
Mira, la primera era monument piramidal d'època romana, de Tàrraco, que han descobert recentment.
Val.
Estic molt a prop de vestits de Tàrraco, molt, molt.
D'acord, molt bé.
La segona, cub de Rubik de forma piramidal, aquí la piràmide és la clau, que viatja pel món i que ens ensenya matemàtiques.
Vale.
I la tercera és la reproducció de la famosa piràmide del Louvre, que segurament has visitat,
sí,
que s'estrenarà a Salou. Una reproducció que estrena a Salou.
Doncs mira, t'haig de dir que els nostres oients l'opció que han escollit és aquesta reproducció d'aquesta piràmide del Louvre. No sé si en tenen moltes ganes de veure-la, però diria que avui s'han equivocat.
Sí, efectivament, si l'estratègia de feina a l'alcalde Pere Granados, és igual. L'haurà d'encarregar i fer-la nova perquè no hi és, no existeix. Eh?
D'acord.
Però, evidentment, no era l'opció bona, efectivament, Manel. La bona és la del mig, eh?
Molt
el
bé.
El cub de Rubik, que de forma piramidal, que viatja pel món, perquè el nostre convidat també fa tallers amb aquests cubs en plural, perquè avui tenim aquí una trentena llarga, una quarantena, a través també d'iniciatives solidàries per tot el món, però avui, precisament aquest dijous, farà un taller, impartirà un taller que es diu Resolem la piràmide de Rubik, ubica a la Biblioteca Pública de Tarragona a les 6 de la tarda, eh? Pensat per infants en aquest cas, però també per gent gran. Mira, ella és enginyera química per la Universitat Rovira i Virgili, on també allà és professora de didàctica de les mates. És la Mònica Voladeres. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, hola a tots.
Quants se'n portes aquí de cups?
Si dic la veritat, no els he comptat, però una bona col·lecció. Llàstima que no els vegueu, però sí, sí. El que sí tenim, la piràmide a la mà.
La piràmide. Saps, som, per cert, Manel, sí. al Pla de la Seu, a la plaça de les Cols, al nostre darrere, la imponent catedral de Tarragona, on hi ha formes geomètriques i també veiem una piràmide darrere. Per tant, hem anat a un lloc de la ciutat
molt
on
bé.
Hi ha moltes formes doncs, romanes, medievals, geomètriques.
Simetria. Si matemàtiques n'hi podíem trobar de tot tipus.
I té a veure amb el cub, no?
També, sí, sí.
Manel, en tens alguna a les mans o no?
Mira, l'he portat, en tinc una a les mans, és el mateix de quan era petit i vaig a dir que a dia d'avui, amb 32 anys que tinc, no he estat capaç de resoldre aquest cub Rubik sense fer trampes, que me les sé totes.
No val desenganxar les pegatines, eh?
Aquesta era la trampa, desenganxar les enganxines. No n'he estat capaç. Potser avui és el dia, amb l'ajuda de la Mònica, que ho aconseguim.
Avui sí. Millor, em passa com a tu, sóc de lletres, jo les mates no.
Però jo us he de dir que té uns passos i té uns truquitos per anar seguint i és un procés mecànic. Sí que el cub té 7 passos més o menys, diferents maneres de fer-ho, però la piràmide és més fàcil. Amb la piràmide, amb un parell, ja som capaços, que és el que farem aquesta tarda a la biblioteca.
Passem, per tant, en la piràmide, avui amb la piràmide. Tot i que aquí en tens de formes molt diverses, fins i tot algun d'electrònic que veig per aquí.
Hi ha irregulars, hi ha dodecaedres, octoedres, o sigui, n'hi ha de diferents tipus, que per això ens serveixen per veure geometria i diferents opcions de treballar les mates.
Doncs vinga, Manel, què vols saber, va?
Mira, jo vull saber, sobretot, ens estaves ara explicant, perquè jo els he vist fer molt ràpids, aquests cub Rubik, de fet, a Premià de Mar, que és d'on sóc jo, tenim una campiona europea, que és la Berta García.
La coneixes,
eh? I els fa amb els ulls tapats, sota l'aigua, és a dir, té diferents rècords a nivell nacional i europeu, i veure-la fer-ho és impressionant, perquè té una agilitat brutal, i això és una mica el que volia que ens expliquessis, Mònica. Són uns moviments, però amb quants moviments hauríem de fer justament doncs, aquest cub Rubik? Està estipulat, està estudiat això, o depèn també de la tècnica que pugui acabar tenint cadascú?
Clar, dependria també de com està barrejat. Hi ha diferents maneres d'arribar-lo a resoldre, no? El cub sí que té més passos, la piràmide menys, però dependria una mica això. I va ser curiós, en una d'aquestes competicions que tu em dies, un dels campions... jo li vaig dels meus alumnes i li van preguntar com ho fas? I la seva resposta va ser memòria muscular. I ara utilitzo molt aquest concepte, no? Llavors al final no pensen sinó que automatitzen aquests processos de resolució.
D'acord.
És qüestió de pràctica i d'interioritzar els moviments, eh?
Com conduir, com anar amb bici, però més amb les mans i més de... Òbviament, a l'inici te'ls has d'aprendre aquests passos i els has d'anar reproduint i has de practicar i paciència.
A veure, quan trigues a fer la piràmide, Manel, prepara't tu, eh?
Vinga.
Fem una competició a distància.
Li pots anar dient que ha de fer, Manel,
competició.
O no?
Mira, la piràmide, el primer que hem de fer és els vèrtexs. Els vèrtexs m'indiquen el color de la cara,
val?
Una vegada tinc els vèrtexs, jo dic que hem de ficar els tres rombes, que és com un símbol atòmic-químic.
Val.
I després els tres del mig anar formant cada cara. Ara ho explico superràpid, però realment només hi ha un pas, que és pugem el d'un costat, és a dir, pujo el de la dreta, uneixo blau amb blau i baixo, i així repeteixo, i ja tinc feta, vosaltres no ho veieu, però tinc feta la cara blava.
La cara blava.
I seguint aquest mateix pas... Faig les altres, per exemple, la groga. Doncs vaig formant, no sé si sentiu els clic-clics de la piràmide.
Sí.
I això. I ara tindríem les quatre cares. És un tetraedre i a mesura que en fem una, hem d'intentar no acabar barrejant les altres. I ja tenim aquí les quatre fetes.
D'acord.
Semblava una guitarra rumbera, eh?
Clar, si s'escoltava el clic-clic.
Quasi feia els d'abans, eh?
Sí, el rumbero és el ventilador. Escolta, Mònica, llavors això et donaria o ens ajudaria a entendre que es pugui acabar fent aquest cub o aquesta piràmide amb els ulls tancats o amb els ulls tapats, no? Perquè al final són moviments.
Exacte. El que sí que fem és primer... O sigui, veure totes aquestes... O sigui, veure en quina posició estan cada peça. Val? i hi ha uns passos diferents. Clar, pensem aquí que si tu no estàs veient, però aquí treballes molt més aquesta memòria.
La memòria, clar. És a dir, que al final el que fas primer de tot és fer com un reconeixement, no?, de com estan col·locats els colors, no?, i ja directament al teu cap suposo que pensa en els moviments que has de fer per acabar-los agrupant, no?
Sí.
Però...
Que les competicions el que fan és deixen primer 15 segons per observar. Durant aquests 15 segons no es pot fer cap moviment, però sí que tu ja vas visualitzant i vas processant i fins i tot t'adelantes. És a dir, si fico aquesta peça aquí, el següent pas que he de fer és això. És a dir, és un... Bueno, el cervell va superràpid en aquests moments. Per això poden arribar a fer rècords de 3-4 segons o fins i tot aquest de la piràmide, que jo he tardat, no sé, 15-20 segons, el van arribar a fer amb 2 segons, que és com... Ni ho mires i ja està acabat.
Carai. Anem a agafar el difícil, va, anem a agafar el quadrat, el quadrat. Ara, sí, aquest... Per cert, Manel, tu l'has resolt o no?
Jo tinc el quadrat, no, ja t'ho dic, és a dir, jo no he arribat a resoldre'l, intentaré aprendre-ho per fer-lo amb tota la velocitat. No sé si es fa amb menys temps o amb més temps que la piràmide, aquest quadrat.
El quadrat tardem més estona.
Més estona, eh?
És a dir, tarda més temps, sí. Igual, els rècords estan als... No arriba als 4 segons, però sí, sí. És a dir, si ho féssim avui en un minut, podríem estar contents, també.
Està molt... Home, tant de bo, sí.
Sí, i a distància encara és més repte.
Escolta, Mònica, una pregunta ara, mentre estàs aquí fent aquests moviments, sabem que ets aventurera i viatgera i que aquests tallers que faràs aquest divendres a la Biblioteca Pública de Tarragona els has fet també, per exemple, en camps de refugiats, en comunitats indígenes a l'Amazones, és a dir, que has parat per molts llocs diferents, eh?
Sí.
Deixa'm dir que és dijous, que he posat divendres.
Dijous, d'acord, avui a la tarda.
El guió no li facis cas.
Molt bé, avui.
Doncs sí, jo primer estava en un institut fent de profe i ensenyava les matemàtiques a través d'aquest joc. I em vaig agafar un any sabàtic i primer vam fer els camps de refugiats de Grècia i després vaig viatjar per diferents indrets de Sud-amèrica. Llavors anava fent cooperacions amb diferents entitats, pot ser, o sigui, entitats d'aquí que tenen el projecte allí o entitats locals. Llavors vaig estar amb diferents escoles, o sigui, vaig començar per Colòmbia, vam estar a l'Amazones, a Perú hi he estat diverses vegades, i així una mica. I així van anar creixent Rubik Kids, és a dir, a l'inici era una idea, anem fent, i ara ja s'ha anat com donant-hi tota aquesta forma fins a arribar on som ara, pues tota la gent també que hi ha anat coincidint i col·laborant-hi.
Per cert, que dissabte seràs a la Imaginada, eh? Comença ja Sant Magí amb la Imaginada, hi ha molts tallers, concerts, i ella hi serà dissabte.
Sí, dissabte a la tarda també en fem un altre. En aquest cas, els tallers, o sigui, el de la Imaginada és des d'un enfoc més lúdic, i en canvi el de la Biblio, doncs sí, la piràmide. I quan són a nivell escolar, el dia a dia a les escoles, allí sí que enfoquem més el contingut curricular de matemàtiques de cada etapa educativa.
Molt bé, doncs amb això, amb aquesta informació, sabem que sobretot avui a la tarda, avui dijous a la tarda, a la Biblioteca Pública de Tarragona, doncs podrem veure també en persona com es resolen aquests cubs, que al final també suposo, Mònica, que és una manera més divertida de treballar també les matemàtiques, no?
Exacte, la gràcia és que com que ells ho agafen més com un joc, no se n'adonen durant tota aquesta estona tot el que estan pensant, com resolen reptes, com treballen amb equip, com resolen, o sigui, tota aquesta part és...
Molt bé.
És la part.
Josep, abans d'acomiadar-nos...
L'hem d'acabar en directe,
l'hem d'acabar abans, mentre l'acaba.
Estic patint una mica, perquè és el Rubik que està als tallers, i no sé si algú ha fet la trampeta.
Li canvien els colors, han fet la trampa, potser, de canviar les enganxines...
O de moure alguna peça,
pot ser.
Per cert, tot això li dèiem a un tal Erno Rubik, un tio hongarès, no?
Sí, l'any passat va fer 50 anys que es va crear el primer Rubik, o sigui, del primer, que no tenia res a veure amb els que tenim ara, i això, o sigui, era un hongarès que era professor de matemàtiques, o sigui, arquitecte, disseny, una ment d'aquestes màgiques, i sí, va ser ell qui va crear el primer, i després també va ser ell el primer que el va resoldre.
Molt bé.
Això, ho va fer més per treballar la visió espacial als seus alumnes. Una mica era aquesta la idea i la gràcia.
Josep, com ho portem, això? El tenim ja?
Sí, mira, queda un color, ja està.
Un color,
queda el groc.
Ai. Com anem de temps? Anem bé de temps o no?
Anem justets ja, però clar, jo no vull posar més pressió a la Mònica, també.
Mònica, va, que ja el tenim.
Jo crec que ara... A veure...
i a més, mentre l'acaba, hem cercat ara aquesta informació, és la joguina més venuda de la història,
sí,
a part.
Cert.
És a dir, que hi ha molta gent que el té a casa, no sé si amb habilitats o no per fer-lo, però és la joguina més comprada de la història.
Què ha acabat, acabat.
I a més en plena entrevista, que hi ha
doncs
més
genial,
distracció.
Que això és molt complicat, perquè t'estem preguntant, tu vas pensant, vas movent, i ho compliquem tot moltíssim, i a més que som molt pesats. Per tant, Mònica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
gràcies
avui.
I
Josep, espero veure també el teu cub Rubik acabat, fet per tu, no per la Mònica, no em facis trampa.
Jo ja m'estimo una mica més les matemàtiques, des d'avui.
I ara li regalo una piràmide, i a final d'estiu li pregunteu si l'ha resolt, vale?
Doncs fet, fet. Fet. Gràcies, Mònica. Gràcies, Josep. Fins ara. I és el moment d'obrir els fogons de l'Oest. A l'entrevista d'avui parlem amb Gal·la Pipó, cuinera del restaurant L'Agneta, sobre el paper del peix en la cuina del secà. Tot i que pot semblar que té un rol residual, el peix, sobretot el congre, és un dels elements clau en aquesta cuina, sobretot a la Segarra. La Judit Castellà de UAU Lleida Ràdio en parla amb ella.
La cuinera que ens acompanya avui és la Gal·la Pipó. Ella és cuinera del restaurant Ca l'Agneta de Cervera. Molt bon dia.
Bon dia.
Ella ens parlarà del paper del peix a la cuina de secà. Deixa'm que et comença preguntant quin és el seu paper. Té un paper destacat o no tant?
Jo crec que té un paper molt destacat, tot i que a vegades l'hem oblidat, perquè sempre pensem que la cuina d'interior ha de ser càrnica o de llegums i el peix queda en segon pla. Però jo crec que a la cuina de seca té un paper molt important. I especialment, no, a casa meva, a la Segarra, doncs és molt rellevant.
Perfecte. Quin és el peix protagonista, per dir-ho així?
Jo no diria que hi hagi un peix protagonista. Jo he portat com tres exemples, no?
Perfecte.
Primerament, crec que el bacallà és el rei, no?, de la cuina d'interior, tot i que és un peix, no?, que es pesca a les costes, no?, a Terra Nova, o sigui, molt lluny d'aquí, el tenim molt arrelat a la nostra cultura gastronòmica, per tema conservació.
Clar.
Al final.
Quins, abans de passar als altres, amb quins exemples de plat, per exemple, el trobem?
Bueno, el bacallà té receptes infinites, o sigui, trobaries una recepta per cada dia de l'any, no? Però jo crec que, per exemple, un bacallà amb romesco és una recepta molt típica de secà. Per exemple, la meva mare l'ha fet tota la vida i no és que porti salsa romesco, sinó que està fet a base de pimentó vermell, all, oli d'oliva i tomàquet, i és un bacallà així esqueixat, amanit amb aquest condiment, i que té un sabor espectacular, però que cada dia es fa menys a les cases, perquè bueno, la gent cada dia cuina menys, i aquestes receptes s'obliden. Doncs, però sí que és una recepta molt representativa i per ara a l'estiu molt, molt
ideal.
Ideal, sí.
A banda del bacallà, què més tindríem?
Jo crec que la sardina, o les arengades, també són protagonistes de la cuina de casa nostra. Jo recordo, no, que la meva àvia deia que compraven aquestes arengades de casco, salades, que en diuen guàrdies civils també,
sí,
i que de tan seques i tan dures que eren, les havien de partir amb el canto de la porta, o sigui, imagina't. I que se la partien entre tres, i llavors ho combinaven doncs, amb raïm o amb un allioli de codony, quan és temporada, etc. També és un plat molt, molt important.
I ens en queda un, que seria?
Jo crec que aquest és el producte més oblidat del mar, que és el congre, que a moltes cases ja no es cuina, però aquí es troba el congre sec. A moltes peixateries encara veureu el congre sec penjat allà amb un ganxo. Doncs a la cuina de secà trobem l'escudella de congre, que és una sopa molt contundent que es fa amb el congre sec, i també porta arròs, mongetes, si pot ser una mongeta al ganxet millor, uns espinacs, patata, o sigui, és un plat ideal per l'hivern, i que també doncs, hi ha molta gent que no el coneix, tot i que el congre també es pot menjar fresc, i es pot fer amb patata, es pot fer amb brou, es pot fer amb arròs, o sigui, és molt versàtil.
Clar, què vincularies? Per exemple, en el cas del congre, que potser sí que és veritat que és el menys conegut o el més oblidat a hores d'ara, a què vincularies aquest oblit?
Bueno, jo crec que si aquests plats els feien les àvies i després nosaltres, no, els joves d'ara, doncs no ens interessem una miqueta per dir, ostres, com fas aquesta recepta? O almenys per apuntar-la, ni que no la facis, almenys Clar. La tens apuntada. Doncs dius, bueno, potser algun dia la faré, però si desconec el producte, a més, no sé la recepta i a més, no ho he provat mai, doncs es va perdent, també per plats que venen de fora.
Clar, el fet que no vinculem tant el que deies tu al principi, que a l'interior el peix també tingui un paper protagonista en la nostra cuina, clar, com ens afecta a nivell, no et diria nutricional, però a nivell d'alimentació del nostre dia a dia? Com creus que ens afecta?
Clar, o sigui, jo crec que és bàsic introduir el peix a la nostra dieta amb més quantitat que la carn, però sí que és cert que la gent deixa de consumir, no?, aquests peixos més d'aquí, diguéssim, ni que el bacallà no és d'aquí, però està molt arrelat aquí, la sardina, no?, que és un peix que tenim aquí a Tarragona, que ara mateix és temporada, i agafem, no?, salmó, lluç, etcètera, o peix congelat que ve de l'altra punta, doncs, clar, el que passa és que perdem una mica, no?, aquests orígens de la cuina del peix a les terres de secà. Tot i que són pocs peixos els que hauríem de consumir, no?, en terres de secà o que es consumien abans, doncs són molt importants perquè al final, no?, van ajudar una mica a evolucionar la cuina d'aquí i també a prosperar.
Clar. No cal que me'ls diguis tots, però deies pocs peixos, més o menys quants en tindríem que poguéssim dir que són de secà?
De secà? Home, aquests tres que t'he dit són els més representatius, potser. Sí, sí, també es diu que a l'interior també es fa el millor pop. O sigui, per exemple, ara parlem de Galícia, però a Galícia el millor pop te'l pots menjar a l'interior. I no a la costa, no? I també diuen que a Madrid pots menjar el millor peix d'Espanya. Bueno, potser perquè et preocupes més, no?, de que arribi el peix fresc, potser s'han après més tècniques més respectuoses a l'hora de manipular el producte, llavors tot això influeix. Tenim poquets, però bons.
En el cas del Congre, entenc que la temporada és a l'hivern, la temporada
sí,
bona?
Sí, hi ha dues temporades, del març al maig, si el vols menjar fresc, i si no, de setembre a desembre. Però sé que és fantàstic i té un sabor super espectacular. El que passa que, bueno, a vegades és difícil de menjar i clar, això ens costa.
Clar.
Ens costa.
Clar, ens costa que sigui difícil de menjar i també que sigui difícil de cuinar.
Clar.
Perquè ara un plat, si el podem tenir en 5 minuts, doncs sí, millor que en una hora, no?
Sí, 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 totalment, perquè cada dia la gent té menys temps, cada dia es passen més hores a la feina i, evidentment, quan arribes a certes hores no tens ganes, no?, de fer un guisat una hora i mitja o dues. Llavors, és normal que hi hagi una mica de decaiguda d'aquests plats. Però jo crec que, no?, el dia de festa, el dia que et reuneixes amb família, amb amics, doncs és el moment, no?, de recuperar aquests plats. O, per exemple, parlàvem de la sardina, és un sopar ideal i es pot fer de mil maneres, es poden fer escabetxades, que també, ara, que és el temps de la millor sardina, que té més greix, compra una bona segona, fes-les amb escabetx i tens menjar per 3 dies de la setmana.
Clar.
Un dia amb una amanida, un dia soles, està amb un entrepà, és que és molt versàtil.
Doncs ho hem deixat aquí, Gala Pipó, cuinera del restaurant Ca l'Agneta de Cervera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Com cada dijous us avancem i us expliquem que avui a la tarda, a partir de 6:45 a les televisions locals, és el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui, un contingut que podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Avui ens acompanya un dels compositors i pianistes més prolífics i reconeguts de casa nostra i del nostre temps, Albert Guinovart. Amb una trajectòria que abraça la música sinfònica, el teatre musical i el cinema, la seva obra ha emocionat generacions i ha travessat fronteres. Parlarem dels èxits, dels silencis creatius, dels projectes que l'inspiren avui i dels que l'han fet popular, com ara Maricel, que aquest estiu ha baixat definitivament el taló.
La vaig revisar tota de la baix, tota l'orquestració, no va quedar ni una nota, perquè jo era el primer que feia en el 88 i el 2004 era professor d'orquestració precisament a l'ESMUC. I jo dic, no puc permetre coses que sento que veig que estan malament, no?
Ah, sí? I ara com a professor que encara ets de l'ESMUC, no?
Sí.
Tu suspendries un alumne que hagués fet el teu primer Maricel?
No, no, no.
No, eh?
No el suspendria. No. Tot i que a mi em va quedar la cosa
com la recança de que jo no em mereixia un èxit d'aquest, un èxit tan gran, perquè ho trobava injust, perquè jo no m'havia preparat com a compositor. Jo havia estudiat harmonia, contrapunt i aquestes coses, però la meva dedicació era pel piano. Però bueno, després quan la vaig revisar, vaig veure que era una obra amb molta espontaneïtat, també molt treballada a nivell de leitmotivs, perquè jo no coneixia el món del musical, però sí el de l'òpera. Llavors ho vaig treballar bastant d'una manera que a mi em va semblar, doncs, quan la vaig revisar, em vaig reconciliar, no? I després amb l'orquestració nova, doncs, ja vaig quedar, diguem-ne, satisfet, no?
I de l'Albert Guinovart que va fer Maricel, l'Albert Guinovart que va fer Flor de nit, hi ha un salt molt important.
Sí, perquè aquests 4 anys que van haver... és quan, o sigui, és el que et comentava, de que jo pensava que no estava prou preparat, ja. I llavors vaig estar estudiant molt.
I devien ser una travessia pel desert, aquests 4 anys.
Sí, no? Sí, no, de fet, no. Bueno, concerts, n'he fet tota la vida de concerts, però d'obres, que clar, un pensa, bueno, amb l'èxit del Maricel no em plouran les ofertes. No, res, vull dir que de teatre musical, el Flor de nit al cap de 4 anys. I llavors jo sí que havia estudiat molt ja tot el que, com a compositor, no? Havia aprofundit molt, i sobretot el Flor de nit.
Estem veient imatges ara del Flor de nit.
Ah, sí, que no m'acuesta. Sí, el Flor de nit també vaig fer una prova, perquè de coll de gom no es pensava que aquest llenguatge més popular dels xotis i de la música, diguem-ne, de cabaret, no?, els pas dobles i tot això, que jo seria capaç potser de fer-ne. I m'ho vaig estudiar bastant i, bueno, també em van triar a mi, i penso que és una obra que va quedar una mica, quan es va acabar, que no havia acabat de tenir l'èxit del Maricel, i això és cert. Però, bueno, vam estar tot un any en cartell, i després ha quedat, al cap dels anys, s'ha convertit en una...
culte,
en un musical,
no?,
bastant,
sí,
de culte,
sí,
gairebé... Pels que som amants del musical, doncs prefereixen gairebé el Flor de nit, no?
Sí, sí, sí. Tothom ja està d'acord en això, però...
Tot i que...
Tu el primer, a més, no?
Bueno, a mi m'agrada molt el Flor de nit.
Converses Connecticut. Els dijous a 6:45 de la tarda. A les televisions locals i a la xarxa Més.
Per arribar a les 11, ràpidament recuperem la nostra agenda amb l'Adrià Recasens des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs un dia més carregat de propostes.
Doncs vinga, som-hi amb la primera que ens porta fins a Lleida, oi?
Doncs sí, allà ens espera la 4ª edició del Festival Minúscul de Mollerussa, que arrenca justament aquest dijous 7 d'agost. Es tracta d'un certamen musical de petit format que té per objectiu apropar la música a la gent i oferir aquesta activitat al municipi aquest mes d'agost. A més, una proposta destacada pel lloc on se celebra, el pati de Cal Jaques, un espai emblemàtic de la capital del Pla d'Urgell que afavoreix la proximitat amb els assistents. L'aforament és de 120 persones, ja s'han venut la meitat de les entrades, els concerts tenen lloc cada dijous del mes. El primer artista en actuar és Joan Masdeu, el 14 d'agost ho farà Maren, el 21 Eduard Gené i el 28 Dan Peralbo. Si et sembla, coneixes amb Jordi Bonilla, que és promotor del Festival Minúscul de Mollerussa.
Per nosaltres això és com l'essència del festival, és com el pal de paller, aquesta proximitat amb l'artista, amb el públic, amb la gent que hi col·labora, i enguany sí que, per continuar fomentant això, el que hem volgut fer és millorar, que ho fem cada any, però crec que aquest any serà un any que serà molt més visible, la millora de lo que és l'escenografia i l'adequació de l'espai. Crec que això serà una cosa que la gent notarà quan vingui al Minúscul aquest any.
El Minúscul de Mollerussa.
Molt bé, i de la música ara passem al món dels vins.
Sí, però també sense deixar la música, Manel, perquè aquesta proposta ens combina patrimoni, música, vins, i de fet és una proposta que ja porta en marxa els darrers mesos i que demà 8 d'agost acaba, i per tant us la volia destacar per si no l'heu pogut gaudir, tenir doncs aquesta darrera oportunitat, ja que acaben els divendres divins. La seva 10ª edició per descobrir el territori a través del patrimoni, la música i el vi de les deos del Camp de Tarragona, Penedès, Terres de l'Ebre, aquest divendres 8 d'agost, com dèiem, darrera oportunitat, 7:30 de la tarda, al Poble Vell de Corbera d'Ebre, a les Terres de l'Ebre, amb actuació de Joan Masdeu, música i poesia de Leonard Cohen, tas de la Deo Terra Alta i la DOP Avellana de Reus.
Perfecte, doncs mira, aprofitem aquesta darrera oportunitat dels divendres divins i fer també doncs uns vinets per les Terres de l'Ebre, que és sempre un molt bon pla.
I tant, i acabem amb la darrera de les propostes, que també és amb música, i està a Sitges. No sé si saps per on vaig.
Doncs ara mateix, ni idea, no ho sé.
amb aquest festival de música Jardins Terra de Mar de Sitges, que us vaig dient quins artistes sí. n'anem tenint, perquè no us els perdeu. Doncs avui tenim el concert de Sara Varas, demà 8 d'agost, concert de Camilo, amb aquest tema conegut que estem escoltant, i diumenge 10 d'agost, concert dels Pecos. Quin tenim a més, Manel?
Home, jo diria que Camilo. No? Diria
doncs
que
ja
Camilo. Mira, diria Camilo, Sara Varas i, per últim, els Pecos. No tinc res en contra.
Teu top 3.
Però sí, jo diria que Camilo. Sí, sí, amb el bigotillo aquest, que em fa com molta gràcia. Sí, sí. Molt bé, tu amb quina et quedaries, Adrià?
Jo crec que també, eh?
També, eh, sí, Camilo. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies i, en tot cas, ens escoltem demà i potser ens veiem també al concert de Camilo. Que vagi molt bé. Fins demà.
Que vagi bé.
Adéu. I ara 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Ja ho sabeu, a aquesta hora intentem esbrinar quina és més cançó de l'estiu de l'any 2021. Júlia Llanes, bon dia de nou.
Bon dia, Manel.
A veure, recordem, la primera cançó que ens has proposat avui a primera hora del matí, quina era?
La de Tobogán, de Zoo.
Li falta un Tobogán, aquesta.
Exacte.
Val? I hem dit, bueno, crec com una reivindicació, per tant, sí. Ens semblava correcte, ens semblava bé. Estava bé.
Estava bé. Tu què ens portes, Manel?
Jo avui et porto una cançó que ha arrasat en el món de les festes, els cotxes, les platges. No dic TikTok perquè el Marcel és el jutge, per tant li dic TikTok i això em resta. Per tant, xarxes socials m'ho salto perfectament. I és una cançó, home, que va marcar un abans i un després amb un artista que també ha estat de màxima actualitat. Cert. Perquè ha tingut una relació amb una artista catalana, amb Rosalía.
I quin artista?
I quin artista?
I quin artista?
Estem parlant de Rau Alejandro. Aquesta cançó, Todo de ti, que jo crec que sí que ens aboca a moments d'estiu, eh?
Jo me'n recordo el cotxe tornant de la platja,
home,
aquesta cançó.
Home, és una cançó que ha marcat també una generació, diria jo,
home.
I que té com aquest aire retro i una mica, no, discotequer dels anys 80.
Sí, és un mix estrany pel Rau Alejandro,
exacte,
que és més reggaetonero.
Exacte, o sigui que és un estil diferent al que ens té acostumats.
Exacte, està guai.
I que potser doncs, aquí buscava una mica doncs, aquell ser cançó de l'estiu, no? Expressament amb una cançó que
I jo
no...
crec que ho va fer bastant bé.
Exacte, que ho va fer bastant bé. Això ens ho dirà el Marçal. Sí, Marçal, t'has de quedar amb Zoo o amb Rau Alejandro?
Em sap greu dir-ho, però avui està sent fàcil per mi.
Amb aquesta reivindicativa, ja ho veia jo, ja ho veia jo.
Sí,
més que jo pensava, i estic pensant, que Rau Alejandro podria representar justament aquesta gent que ho té tot.
Exacte.
Segurament.
Exacte,
probablement. En aquest cas, m'he tirat una mica de sorra sobre la meva candidatura. Per tant, avui ens quedem amb Tobogán i amb Zoo. Està perfecte. Punt per tu, Júlia, molt bé. Gràcies. Gràcies, Marçal, i gràcies.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
xarxa.